Ràdio Estel.
El programa que els oferim tot seguit es va emetre en el transcurs de la passada temporada.
Amigues, amics, bona nit. Són les 8 i 5 minuts. Comença el punt ORG. Tots volem viure en un món millor, però ben pocs estem disposats a canviar les nostres vides per aconseguir-ho. I tu, a quin dels dos bàndols pertanys? Sigui el bàndol que sigui, no podem pretendre que les coses canviïn si sempre fem el mateix. La crisi és la millor benedicció que pot succeir a persones i països perquè la crisi porta progressos. La creativitat neix de l'angoixa com el dia neix de la nit. És en la crisi que neix la inventiva, els descobriments i les grans estratègies. Qui supera la crisi es supera a si mateix sense quedar superat. Qui atribueix a la crisi els seus fracassos i penúries violenta el seu propi talent i valora més els problemes que les solucions. La veritable crisi és la crisi de la incompetència. L'inconvenient de les persones i els països és la mandra per trobar sortides i solucions. Sense crisi no hi ha desafiaments. Sense reptes, la vida és una rutina, una lenta agonia. Sense crisi no hi ha mèrits. És en la crisi on aflora el millor de cadascú. Perquè sense crisi, tot vent és carícia. Parlar de crisi és promoure-la i callar en la crisi és exaltar el conformisme. En comptes d'això, treballem dur. Acabem d'una vegada amb l'única crisi amenaçadora, que és la tragèdia de no voler lluitar per superar-la. Albert Einstein. Paraules d'aquest científic centreeuropeu alemany. Vaja, amigues, amics, som al punt ORG, el primer programa sobre acció ciutadana i canvi social microfinançat per l'audiència. Com podem començar a canviar el món? Doncs aquí, a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principal, procurem donar-ne una resposta pràctica cada dilluns i cada dimarts. Avui amb nosaltres un dimarts més al Fede Kufer per parlar-nos d'esports i de pau. Tindrem el Nilton Torres amb la seva secció de periodisme i pau. Atenció, ens visita Santiago Vidal, magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona. Amb ell parlarem de la justícia no punitiva com una mesura d'estalvi, però sobretot com una forma eficaç i constructiva de fer justícia a favor de la societat. També tindrem un espai musical, el Taló, musical habitual de la Maria Sierra, i l'Enric Tintoré, que ens portarà al seu apartat d'espiritualitat i construcció de pau. Som el Jordi Carretero a les vies de so i qui us parla, el meu nom, Joan Ortiz.
.org, la cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
Que, per cert, tenim unes coordenades. Aquestes coordenades són facebook.com/.org i també .org.org. Aquí trobareu, doncs, una de les coses més importants per nosaltres, que és un compte corrent on podeu ajudar-nos a mantenir viu l'esperit del .org. Formeu part de la família i amb 5-10 euros mensuals ens ajudeu a que aquest programa es vagi fent possible setmana rere setmana. I avui, com dèiem fa uns segons, comencem el programa parlant amb el Fede Kufer, que avui no el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Fede, bona nit.
Molt bona nit, Joan.
M'agrada que el Fede Kufer avui vingui aquí a Ràdio Estel.
A mi també, un luxe.
I que ens hagi acompanyat i que, vaja, que també ens ajudi a fer caliu. Però, home, vulguis que no, quan ve un entrevistat sempre hi ha una persona més a l'estudi, però el Jordi i jo ens sentim sols.
Per això he vingut.
I si a sobre hi ha algú que està dins de l'estudi, doncs fantàstic. I el Fede Kufer, una abraçada, Fede. Una abraçada.
Gràcies, Joan. M'ofegues, Joan.
Avui, un país que està sortint bastant als diaris últimament i del que acusen unes eleccions fraudulentes és el país de Rússia, on, per cert, avui Vladimir Putin ha dit que les eleccions no es repetiran.
Que no es repetiran, exactament.
I doncs, amb tot això, digues, Fede.
Sí, doncs, com deies, que parlarem avui de Rússia i, com bé comentaves, estem veient aquests dies com els ciutadans russos s'estan manifestant en massa als carrers de les grans ciutats del país per reclamar que es repeteixin les eleccions de la Duma, que és la cambra baixa del Parlament, eleccions que es van fer el passat 4 de desembre. El partit del president de Putin, Rússia Unida, va guanyar les eleccions amb una gran diferència respecte a la resta de partits, però els observadors internacionals i els opositors han denunciat indicis clars de frau electoral. Davant d'això, la resposta dels ciutadans russos no s'ha fet esperar i s'estan produint durant aquest mes de desembre manifestacions a les principals ciutats del país. El dissabte passat es van congregar a Moscou, segons els organitzadors, més de 120.000 persones.
I la Guàrdia Urbana diu que eren 3, eh?
Exacte. A Rússia diuen que eren 20 i pocs mil, no? Però a la resta de Rússia també s'han manifestat milers i milers de persones a tota Rússia, no? Uh-huh. Els manifestants reclamen que es repeteixin eleccions i un canvi en el sistema polític rus que permeti la participació de més partits opositors. Aquestes manifestacions tenen molta importància perquè no es produïen des de la caiguda de l'URSS l'any 91 i a Rússia l'oposició porta anys patint l'assetjament constant del govern del país, hi ha molts líders de l'oposició empresonats i també hi ha una falta de llibertat d'expressió que afecta a tots aquells que critiquen el govern del país.
I ara m'explicaràs tu com de la política te'n vas a l'esport, perquè no sé per on en sortiràs.
Ara faré un salt, no? Un dels líders de l'oposició és el fenomenal exjugador i excampió del món d'escacs, Garry Kasparov.
Ja el tenim
aquí. Uh-huh. I ell va jugar moltíssimes partides i finals de campionats del món durant els anys 80 i 90, i ara s'enfronta a la seva gran partida, intentar que les coses canvien a Rússia i que s'instauri un sistema democràtic i més transparent al país. Kasparov va ser empresonat el 2007 durant 5 dies per ser un dels líders de les marxes que es van produir el novembre d'aquell any en contra del govern de Putin. Hi ha una persona que el va intentar visitar a la presó, la Natali Karpov, un dels seus grans rivals durant la seva etapa com a jugador.
Això no va dir. Aquest personatge a mi em sona d'haver-s'hi enfrontat, no?
Doncs sí, van disputar un munt de partides i finals del Campionat del Món, l'any 84, el 85, 86, 87, 90... Un munt de partides.
Sí.
I la polèmica sempre va ser-hi present en els seus duels i, a més, en les seves confrontacions també existia una connotació política molt important. Sí. Karpov representava durant els anys 80 a l'antiga URSS, la dels antics líders comunistes. Kasparov, en canvi, representava a la nova URSS, la de la reestructuració, la perestroika.
La perestroika, sí.
Exactament, i la de l'obertura i la transparència, la glasnost. Uh-huh. O sigui, imagina't la tensió que es respirava durant les partides.
Allò era com el Barça-Madrid, no era només un partit de futbol, sinó que hi havia política i intencions de tots els bàndols.
Sí, els periodistes que van cobrir aquelles partides i aquells campionats diuen que la cosa era brutal, la pressió que respirava durant aquelles partides. Estem parlant de moltes, moltes partides i finals, pràcticament interminables, moltes d'elles, més de 140 partides en 4, 5 anys. Si em preguntes pel guanyador d'aquell duel, et diré que va ser Kasparov. Però el nivell de les partides era, per la gent que en sap, ja en sé una miqueta, però no molt, però la gent diu
que... Tu en saps una miqueta?
Una miqueta.
Sí?
Una miqueta.
Jordi, tu en saps d'escacs o no? Moure fitxes, no?
Igual bueno, podríem fer una partida, a veure
igual
què tal.
Passa que sempre em surt el 5, a mi, amb el Dau. Va, segueix, dolent.
I la història, com bé sabem, és capritxosa i ara es torna a trobar. Però en el camp polític. Karpov va ser escollit el passat 4 de desembre com a membre de la Duma, representant el partit de Vladimir Putin, i Kasparov, com bé dèiem, s'ha convertit en una de les cares més visibles del nou moviment dels ciutadans russos que lluiten per un canvi polític. Un altre cop representen a les dues Rússies del moment. Karpov representa aquella que governa de forma autoritària i limita els drets als seus ciutadans i que no vol escoltar cap crítica a la seva gestió política fins al punt d'empresonar aquells que posen en dubte la transparència política del país. L'altra Rússia, la que representa Kasparov i molts d'altres, és aquella que lluita per un canvi que porti drets i processos democràtics al país. No serà una partida fàcil per Kasparov i els ciutadans de Rússia, però alguna cosa sí que està canviant quan es produeixen manifestacions massives a les grans ciutats del país. El partit del govern, com bé deies tu al principi, ha anunciat avui mateix, que no es repetiran eleccions...
Ha dit que no.
Però que sí que s'estan plantejant canvis per permetre la participació de més partits polítics a les eleccions del president del govern que realitzarà el març de l'any que ve. Aquesta és una petita victòria del poble rus i dels líders de l'oposició com Kasparov, però la partida només acaba de començar i sembla que serà llarga i complicada.
Partida llarga i complicada, mare, d'aquest trasllat, perquè per alguns moments vaig voler pensar que la primavera ara arribava fins i tot a les costes de... Les costes del casquet polar àrtic, no? De Rússia, vaja, de Rússia. Però això de que ens ho portis al terreny dels escacs i de que facis aquesta lectura política.
Sí, hi ha una interacció sempre entre esports i política, i en el cas de Kasparov és molt clara. Mm-hmm. I ell porta molts anys a l'oposició, porta des que va deixar el món dels escacs fent oposició, però quan ja era jugador també tenia una connotació política i sempre feia una reivindicació pels drets dels ciutadans, i a veure si aquest camí s'obre una mica més, no?
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Fede, i gràcies per haver vingut avui aquí a l'emissora.
Un plaer.
I bon any.
Bon any.
Que vagi bé, bona nit.
Igualment. Adéu, bona nit.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Amigues, amics, seguim endavant amb el .org després de parlar amb el Fede Kufer, esports, pau, escacs, Kasparov i tota la companyia. I ho fem, tal com dèiem al principi, amb Santiago Vidal, que és magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona, a propòsit de les retallades que arriben als serveis penitenciaris i que potser, a través d'una altra forma de fer justícia, ens estalviaríem uns quants calerons. No ho sé, és una hipòtesi que plantegem i que mirarem de descobrir al llarg d'aquests propers minuts. Sens més, doncs, el saludem. A Santiago Vidal, com dèiem, magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona. Bona nit.
Molt bona nit.
Que, per cert, abans que res, agrair-li l'assistència al programa.
És un
moltíssimes
plaer,
gràcies. I no me'n puc estar de començar d'una manera en concret. Som iguals davant la llei?
Bé, això és el que diu la Constitució i és el que diuen totes les normes de dret internacional i estatal, no? Però jo sempre dic que n'hi ha uns que són més iguals que altres. És a dir, en principi sí, tothom té les mateixes garanties i les normes s'han d'aplicar exactament a tothom per igual, amb independència de la seva edat, del seu sexe, de l'ètnia o de l'estatus inclús comunitari, europeu, espanyol o extracomunitari. Uh-huh. Però l'experiència em demostra que no sempre és així. És a dir, hi ha normes, per exemple, i per posar un cas que els oients entendran perfectament, hi ha normes com la presó preventiva, és a dir, aquella que adopta el jutge de guàrdia en el moment en què la policia li presenta un presumpte delinqüent, és a dir, un sospitós, no? Però que encara gaudeix de la presumpció d'innocència, i que ha de decidir si, mentre espera uns quants mesos a que se celebri el seu judici oral, si queda en llibertat provisional i, per tant, pot anar a casa seva, o bé queda en presó preventiva, doncs les estadístiques són claríssimes. Quan es tracta de ciutadans espanyols o de ciutadans europeus comunitaris, normalment queden en presó provisional entre un 14 i un 15%.
I si no?
Quan són extracomunitaris, queden en presó preventiva al voltant d'un 70%.
Caram.
La llei és igual per tothom, però fixeu-vos l'aplicació pràctica.
No, i clar, llavors ja l'Eina va dir, la llei és igual davant de tots. Si una cosa és si som iguals davant la llei, l'altra si la llei és igual a tots, no?
Efectivament. Hi ha una explicació tècnica, de totes maneres, inclusió diria que raonable per això. I és que, esclar, la situació de domicili conegut, arrelament familiar, treball de les persones autòctones, podríem dir, o europees occidentals, doncs acostuma a anar, estar sempre legalitzada, no? En canvi, hi ha molts ciutadans estrangers extracomunitaris que estan en situació administrativa irregular, o no tenen permís de residència, o encara que estiguin treballant no tenen un contracte de treball, encara que tinguin un domicili on realment viuen, el lloguer no va al seu nom o no és de la seva propietat. Per tant, el risc de fuga o de no localització per anar fent els tràmits del procediment és molt més alt. I això és el que fa una mica explicable el que s'adoptin mesures cautelars més restrictives, no? Però la diferència és massa gran. És a dir, d'un 15 o un 70% és massa gran.
I si no, els porten als CIES, no?
Bé, aquest és una altra situació diferent.
Vull dir, també preocupant, no?
Sí.
És una de les coses que també li volia preguntar.
Sí, sí, sí. El CIES és el Centre d'Internament d'Estrangers.
Sí.
I allà, únic i exclusivament, s'hi ingressen aquells ciutadans estrangers, extracomunitaris, però que no han comès cap delicte.
Sí, no, que no tenen papers.
Exacte.
No, tenen entès?
No tenen papers i, per tant, mentre duren els tràmits per veure si se'ls pot expulsar o no al seu país d'origen, que, com a màxim, pot tardar 60 dies, segons la llei, llavors estan ingressats allà, efectivament.
Mm-hmm. És un tema que ens preocupa i del que no en parlarem avui, a no ser que vulgui pronunciar-se al respecte, no li direm pas que no, però que genera molta controvèrsia.
Sí.
I estem tractant de tocar-lo a fons.
Mira, jo només m'agradaria matisar amb el tema dels internaments en els CIES que hi ha una solució que, a més, es va apuntar a través d'una recomanació del Consell de Ministres de la Unió Europea i que, dissortadament, Espanya no s'està seguint. I és que totes aquestes persones, o una part important d'elles, si estan en contacte i estan, per dir-ho d'una manera, sota custòdia d'algunes entitats altruistes, com poden ser Càritas, com pot ser Sorracisme, com pot ser Amnistia Internacional, etc. No? Doncs aquesta recomanació deia, escolti'm, aquestes persones no cal que estiguin tancades aquests 40, 50, 60 dies en un centre que pràcticament és com un centre penitenciari, no? Mm. Poden fer vida normal al carrer, sempre quan aquesta entitat doncs es responsabilitzi una mica d'ells. Mm. I aquí no s'està fent això. Jo penso que és una mala praxis, perquè priva de llibertat a persones que podrien temporalment estar al carrer i fent la seva vida normal, que no han delinquit, insisteixo, no estem parlant de delinqüents, estem parlant només de persones en situació administrativa irregular. Mm-hmm. I, per tant, mentre es fan els tràmits necessaris amb els seus consolats, podrien estar perfectament fent una vida normal.
Mm-hmm. La qüestió del CIES és una que l'apuntàvem simplement i passàvem per sobre, perquè aquí en el programa ens preocupa, la voldrem tractar, com dèiem, perquè s'acusen aquests CIES de cometre autèntiques violacions de drets humans en les persones que ja estan internes. Però tornem al tema. Ja parlarem de mala praxi d'aquí uns minuts. Va veure el missatge del rei?
Sí, el vaig escoltar. Sí,
el va... I alguna impressió, perquè després els mitjans de comunicació han saltat tots dient que havia fet referència al cas d'Urdangarín, i avui el rei deia, home, no volia fer només esment a això, no?
Clar,
no
era la frase que va dir, que tothom ha ressaltat, no? De que tothom és igual davant de la llei i el que l'incompleix, sigui qui sigui, ha de pagar pels seus actes, evidentment es podia interpretar que s'estava referint amb el seu gendre, no? Però no el va citar en cap moment. Per tant, jo no li donaria aquesta transcendència nominal que se li ha volgut donar, no? Mm-hmm. Parlava en general, i em sembla bé, és una frase que segur que el 100% dels ciutadans compartim. El problema dels missatges del rei, i no només del rei, francament, sinó també del cap de l'Estat espanyol i del president de la Generalitat, és que són declaracions molt genèriques, de principis, no? I més quan es fan ara, per Nadal, que s'intenta contentar a tothom. I, per tant, en el fons, quan acaben, dius, bé, sí, tot el que ha dit està més o menys bé, però no ha concretat res.
No, jo ho deia perquè, parlant de mala praxis i veient la situació de la justícia en el nostre país, amb un cas Gürtel, amb un cas Millet, ara amb aquest nou cas del senyor Urdangarín, no sé, tot plegat, sé que vostè el criden perquè faci opinions i valori la situació de la justícia espanyola, i evidentment això em dona peu a que li faci la mateixa pregunta, no?
Bé, he de confessar que aquesta setmana estic francament content. Bueno, avui és dimarts, no?
27.
La setmana passada, podríem dir, però aquesta també. Sí. Perquè s'està celebrant el judici contra l'expresident de la Comunitat Valenciana, el senyor Camps. I, a més, s'està celebrant davant d'un jurat popular, és a dir, davant de ciutadans, que són els que jo penso que han d'emetre un veredicte amb aquest tipus de delictes, no? Estem parlant de presumptes malversacions de cabals públics. Per tant, estic satisfet de que la justícia, per fi, arribi a determinats nivells de l'administració o dels poders polítics que fins fa pocs anys no s'hi arribava, no? I en aquest sentit és bo, els ciutadans ja decidiran, els jurats populars ja decidiran si és innocent o és culpable, no, això no ho puc dir jo, entre altres coses, perquè no estic allà, no? Però és bo que se celebren aquest tipus de judicis. Ara, comentava vostè també el cas Millet, bé, el cas Palau, per dir-ho d'alguna manera, perquè hi ha altres implicats, a part del senyor Millet. El cas Palau de la Música, la veritat és que estic una mica decebut, perquè continua tramitant-se amb una lentitud exasperant. I la veritat és que jo penso que ja seria hora que es pogués entrar a la celebració del judici.
Avui estem parlant amb el magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona, el senyor Santiago Vidal, a propòsit d'una cosa que encara no hem tractat pròpiament, que és la de les retallades que arriben als serveis penitenciaris. Si s'apliqués una justícia no punitiva, m'imagino que tot plegat seria menys costós, no?
Oh, i tant. Jo sempre he defensat les mesures penals alternatives, no per la seva filosofia, que comparteixo, evidentment, sinó, entre altres coses, perquè des d'un caire estrictament economicista, de costos, és molt més favorable. He de recordar als oients que una plaça penitenciària surt aproximadament per uns 4.000 euros a l'any. Cada plaça de cada pres.
I això hem de multiplicar-ho per quants presos?
En aquests moments n'hi ha 11.500 i escaig.
Per 11.500.
11.500. Per tant, són molts diners, molts. Catalunya té, tant per la població que té, uns 7 milions d'habitants, com per l'índex de delinqüència que hi ha, que no som un país especialment de delictes greus, sí que hi ha molt delicte menor, però hi ha pocs delictes greus, afortunadament, doncs hauríem de tenir una població penitenciària del voltant d'uns 5.000 presos. És a dir, dupliquem amb escreix la xifra que hauríem de tenir. Ens estem gastant molts diners.
Ah, això no ho havia entès. 11.500
presos.
A Catalunya?
A Catalunya només, sí. A l'estat espanyol són 73.000.
Que també s'ha de multiplicar per 4.000 el que costa només,
tant,
o no?
Sí, sí,
és a dir, el cost és el mateix.
El cost és el mateix d'una plaça penitenciària per dia, no? Perquè els serveis són els mateixos.
Uh-huh. Em resultava interessant llegir, no sé quan, era un article que parlava del cost d'un pres als Estats Units, uh-huh, on les polítiques penitenciàries ens semblen molt més restrictives, però pel fet d'estar controlades, no?, per empreses privades...
Exacte.
Optimitzen més el cost.
Això és veritat, és la privatització, no?, dels centres penitenciaris. Això aquí a Europa no funcionarà, per això, eh? I jo, a més, estic força en contra. Es va intentar a Anglaterra, al Regne Unit, i la veritat és que va ser un desastre. Va ser un desastre. I a mi em sembla que ha de ser l'Estat el que ha d'exercir un control d'una pena tan greu com és la privació de llibertat. Ara, això no treu que s'hagin d'optimitzar els recursos, certament. Mm-hmm. Però optimitzar no vol dir exactament el mateix que retallar. Jo penso que ja s'hi destinen els diners necessaris, segurament en farien falta més, a institucions penitenciàries. Probablement caldria establir prioritats i gastar-los millor, no? Però se'n necessiten criminòlegs, psicòlegs, treballadors socials, són imprescindibles si volem aconseguir aquella fita, no?, que diu la Constitució, de la resocialització del delinqüent.
Mm-hmm. Doncs llavors, quina és la filosofia de la justícia no punitiva?
Bé, en tots els casos que jo conec, la finalitat bàsicament és donar una alternativa a la persona que ha estat jutjada i declarada culpable perquè no torni a reincidir.
Sempre amb delicte menor?
Sí, la llei estableix amb això un marge, eh? No ens deixa aplicar mesures alternatives a aquelles persones que han estat condemnades a més de 2 anys de presó. El límit és aquest, 2 anys de presó. Però he de dir als oients que el 90%, o el 95% inclús, dels delictes que es cometen aquí a Catalunya, són delictes menors. Per tant, estarien dins d'aquesta franja. Mm-hmm. Imagineu-vos, doncs, la quantitat de gent que podria estar fent qualsevol mesura diferent en el carrer, eh? I ara en podem parlar d'algunes
sí,
de les hipòtesis.
Sí, m'agradaria preguntar-li, sí.
I no està tancat en un centre penitenciari que no hi fa res. Allà durant 6 mesos, 8 mesos, 1 any, no és que no hi fa res.
I a costa dels contribuents.
Evidentment, clar. Entre tots paguem la seva alimentació, sí, sí, la seva sí, estada... El... Sí. Sí, sí, tot això.
Quines són aquestes mesures? Algun dels exemples?
Sí, n'hi ha moltes. Miri, jo la setmana passada en vaig posar una, que si em permet doncs l'explico, no?
Sí.
Uns caçadors furtius, que havien estat condemnats a 4 mesos de presó, doncs jo els he substituït pel jutjat penal, i els he substituït la pena, dient que no, 4 mesos de presó no hi fan res, aquests dos senyors en un centre penitenciari. El que han de fer aquests senyors és 4 mesos de tasques de manteniment en un centre de recuperació d'animals que el tenim aquí a Catalunya, a Torreferrussa, no? Em sembla que és a Santa Perpètua la Moguda. Mm-hmm. És a dir, em sembla que això és dissuasori, eh? A veure si d'aquesta manera aprenen a estimar-se els animals i no a matar-los. I d'altra banda, em sembla que és molt més pràctic i molt més eficaç per tothom que estiguin treballant en tasques de manteniment que no pas que estiguin mà sobre mà, asseguts a la presó.
En definitiva, la filosofia de la justícia no punitiva és que la persona que ha estat condemnada, diguéssim, treballi a favor de la societat. No?
Efectivament, sí, sí. Això seria uns treballs comunitaris, no? Uns treballs en benefici,
sí,
de la, en aquest cas, de la fauna, de la fauna autòctona de Catalunya.
Sí, sí, sí. Posi'ns algun cas més, algun exemple.
Ui, n'hi tinc.
No cal que sigui un cas, sinó un exemple.
Per exemple, la Generalitat, que és la que se n'encarrega, el Departament de Justícia, d'executar aquests treballs en benefici de la comunitat, té signats més de 100 convenis amb diferents ONGs, ajuntaments, perquè realitzin aquestes tasques. Per exemple, amb els ajuntaments, habitualment, el que fan són tasques de neteja de mobiliari urbà, grafitis pintats a les parets, destrosses que s'han fet amb l'enllumenat públic o en places, col·laboren, sense cobrar, evidentment, perquè estan complint una pena, eh?
Sí, sí.
Col·laboren amb la brigada de manteniment i de reparació del municipi. Mm. Quan es tracta d'ONGs, per exemple, estic pensant doncs, en Càritas, ajuden, o en Creu Roja, ajuden a portar menjar amb avis que viuen sols, o anar a les residències a fer-los companyia i ajudar-los amb alguna de les tasques que tenen allà. Mm. En fi, coses que realment tenen una utilitat social.
Sí, sí, sí. I llavors la pregunta que es pot fer molta gent, la reincidència... Vivim en un país on la reincidència sigui molt alta o no?
Sí, sí, sí. Espanya té pels delictes menors, precisament, i això és bo que se sàpiga, per aquell clima d'inseguretat que a vegades hi ha, no? Espanya, dels 27 països de la Unió Europea, estem en el número 3 per índex de reincidència. És a dir, som dels que tenim més reincidents. Però reincidents amb això, amb delictes menors. Estic parlant de furts, de robatoris, de petites estafes, d'aquestes coses, no? En canvi, i és bo que sigui així, som el país número 5, hi ha Noruega, Suècia, Dinamarca, que, esclar, estan molt
aquest
més bé que
nosaltres,
és un altre món, que estan per davant de nosaltres, no? Però llevat dels països escandinaus, dels països nòrdics, som el cinquè país de tota la Unió Europea on es cometen menys delictes greus. Per exemple, assassinats, homicidis, agressions sexuals, segrest... Tot això aquí se'n cometen, afortunadament, pocs. Per tant, tenim una taxa de reincidència molt, molt elevada? Sí, però afortunadament és de delictes menors. I el que hauríem de fer és que aquesta gent no entrés en el circuit penitenciari, que aquesta gent realitzés aquestes mesures penals alternatives de les que en parlàveu.
I un cop les realitzen, segueix sent el percentatge de reincidència?
No, que va, que va, que va. L'estadística és claríssima amb això. Per tant, a més de la finalitat positiva, penso jo, i del cost econòmic, hi ha un tercer argument, que és que l'índex de reincidència és d'un 17%. Per tant, entre un 43-44%, que és la reincidència d'aquell que passa per la presó, i un 17%, fixeu-vos quina diferència més important. Només per això ja valdria la pena.
Interessants estadístiques i interessants xifres. Avui, recordeu, al Punt RG estem parlant amb el magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona, el Santiago Vidal, a propòsit d'això, de la justícia no punitiva i dels seus efectes. La pregunta és per què no s'aplica més.
Bé,
si tan bona és, no?
Sí, sí. Jo diria que hi ha dos factors concurrents. El primer és la por dels meus col·legues de professió, per tant faig autocrítica, a l'hora d'aplicar-les, aquestes mesures. I l'oient es preguntarà per què. Doncs miri, perquè si jo, en comptes de tancar en un centre penitenciari una persona durant un any, el que faig és, durant aquest any, tenir-lo en llibertat i fer que cada dia vagi a fer tasques de manteniment en un ajuntament o de serveis a Càritas, això, clar, pot tornar a delinquir.
Per tant, és una mena de por.
Sí, és un risc. I aquest risc l'assumeixo jo, com a jutge. Perquè si delinqueix i comet un delicte greu, imagineu-vos que comet un robatori amb violència o un assassinat o una violació, a qui li demanaran responsabilitats? A mi. Diran, escolti'm, si aquest senyor hagués estat a la presó, no l'hauria comès aquest segon delicte.
És una falta de valentia.
Efectivament.
I la segona?
I la segona és la dispersió, la falta de col·laboració entre aquesta, sobretot els ajuntaments. Perquè les entitats, estic parlant això de Càritas, Creu Roja, Sorracisme, la veritat és que col·laboren tant com poden, però esclar, els seus recursos humans i de control són minsos, i per tant no poden oferir masses places. Quan si parlem de 500, 600 casos l'any, es pot assumir. Si estem parlant, fixeu-vos de quines xifres de presonització, no? Si estiguéssim parlant de 3, 4, 5.000, seria impossible. Llavors, això han de ser els ajuntaments, és l'única viabilitat que hi ha. I els ajuntaments són molt reacis a acceptar, tot i que tenen signats convenis, són molt reacis a acceptar aquest tipus, diguem-hi, de col·laboradors altruistes. No? No els costa res, però està ocupant un lloc de treball. Això genera que els mateixos treballadors de l'Ajuntament diguin, Pep, que escolta'm, si aquest lloc de treball es necessita, contracteu algú, que hi ha molta gent a l'oficina d'atur. I, esclar, genera aquella dinàmica de, oh, llavors fa falta delinquir per tenir un lloc de treball, encara que sigui esporàdic o temporal.
I gratuït, perquè, com deia vostè, no cobra.
Efectivament, no cobren perquè estan... Jo he tingut algun cas, com anècdota ho explico, en què quan li dius al penat, mira, en comptes de 3 mesos a la presó, estaràs 3 mesos fent aquest treball en benefici de la comunitat. I el primer que m'ha preguntat, i quan paguen? Dic, escolti'm, no, aquí no es paga res. Més aviat, és vostè que hauria de pagar, perquè en comptes d'anar al centre penitenciari fa aquest treball, no? I més d'un m'ha dit, ah, doncs això no m'interessa. I llavors dic, doncs miri, si a vostè no li interessa cap problema, vostè se'n va a la presó durant aquests 4 o 5 mesos, que és la pena inicial. Jo li estic oferint una pena substitutiva.
Ara
vostè no vol
sí.
fer-la? Doncs cap problema.
Ara això sí, vostè crearà un cost de 4.000 euros, no?
Sí,
al mes.
Exacte, aquesta és la despesa.
I d'altra banda, també tenim la sensació, bé, això no és bé una sensació, és una cosa bastant objectiva, que és que cada cop s'endureixen més les penes. Aquí darrere Hi ha una intenció política, en definitiva, no?
Sí, a veure, i sobretot en període electoral com el que acabem de passar, no? És molt llaminer pels partits polítics. Clar. I sobretot pels que saben que governaran, com en aquest cas és el PP o com fins ara ha sigut el PSOE, no? És molt llaminer en campanya electoral vendre aquell missatge populista, jo m'atreviria a dir demagògic, de, escolti'm, no pateixin, la gent el que vol és seguretat, no? Més seguretat. Més Mossos d'Esquadra, més Policia Nacional, més penes més greus. El PP, de fet, en el seu programa electoral, inclús ha proposat, espero que no ho compleixi, altres coses espero que les compleixi, però aquesta no, ha proposat reinstaurar la cadena perpètua.
És veritat?
A mi em sembla una barbaritat, francament. En aquests moments, quan es cometen uns delictes molt greus, molt, ja pràcticament existeix la cadena perpètua, perquè, per exemple, dos assassinats, tu sumes 20 anys, més 20 anys són 40. I la cadena perpètua, a tots els països on existeix, a tots, llevat d'Estats Units, que és diferent, però a Alemanya, a França, que existeix, són 30 anys. Per més que es digui cadena perpètua, al cap de 30 anys es revisa aquella pena. I si es considera que aquell pres que s'ha passat, i és bo que la gent sigui conscient d'això, s'ha passat 30 anys un darrere l'altre, tancat en un centre penitenciari sense sortir, si al cap de 30 anys ja no és perillós per a la societat, per raons humanitàries, se l'ha de deixar en llibertat. Per greu que sigui el delicte que hagi fet.
Hi ha també la gran qüestió, no? Una persona que ha estat 30 anys a la presó, què fa quan surt?
Doncs aquest és un problema realment greu, perquè surt completament dessocialitzat, no? I llavors Clar. El seu encaix en un àmbit de llibertat és molt difícil. Però bé, en aquests països, sobretot aquests que parlàvem, no? Noruega, Suècia, Dinamarca, el que es fa és adjudicar-los un tutor. O sigui, una persona que els orienti, que estigui amb ells, que sobretot que tinguin una feina. Penseu que, esclar, si algú comet un delicte d'aquesta naturalesa amb 30 anys, per exemple, al cap de 30 en té 60.
Clar.
En té 60. Llavors, aquesta persona normalment ja no torna a delinquir. I el que s'ha de fer és ajudar-lo a reincorporar-se a la societat, donant-li pues, això, un tipus de feina que pugui fer, buscant-li un pis de protecció oficial. Ja sé que aquestes coses potser són impopulars, perquè la gent diu, home, l'Estat, és a dir, tots nosaltres i amb els nostres diners, a sobre, ara li hem de donar tot això. Bé, és una persona que ja ha pagat, ja ha complert pel seu delicte. I els asseguro que passar 24 hores a la presó es fan molt més llargues. Un dia a la presó no són 24 hores, jo sempre ho dic. Un dia a la presó és molt més llarg, molt.
Amigues, amics, avui, com dèiem, ens ha estat acompanyant, ens està acompanyant encara. Santiago Vidal és magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona. Simplement queda que agrair-li la presència en els estudis de Ràdio Estel. No sé si queda molt per fer a nivell de justícia espanyola, imagino que sí, no?
Sí,
aquesta
sí,
praxis,
sí.
No?
Sí, és una tasca en la que no hem de defallir i que entre tots hem de fer tot el que puguem per millorar-la.
I fins i tot desvincular-la més de la política, no?
Això per descomptat. El que passa que, afortunadament, els casos en què hi ha implicacions polítiques o financeres amb els tribunals de justícia són pocs. Surten contínuament els mitjans de comunicació per la transcendència social que tenen, no? Però afortunadament són pocs comparats a nivell estadístic amb el gruix dels casos que tenim. Mm-hmm.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al Punt ORG aquesta nit.
Ha estat una satisfacció i gràcies a vosaltres per convidar-m'hi.
El mateix li puc dir. Moltíssimes gràcies i bona nit.
Bona nit.
Punt ORG, dilluns i dimarts de 8 a 9 del vespre.
Sempre després de l'entrevista, l'espai d'entrevista, arriba el racó musical que ens porta la Maria Sierra. Avui ens porta la Maria un tema de la Lorena McKennitt que es diu The Mummer's Dance i que sona d'aquesta manera. Thank you.
www.ciutadania.org. Canvi social i acció ciutadana.
Demà, Mars Dance, un tema de Lorena McKennitt avui per fer una mica de distensió musical. Recordeu que som al punt.org, aquest programa que trobareu les nostres referències a facebook.com/.org i també a punt.org, on trobareu el nostre blog i on hi trobareu les nostres dades bancàries, perquè si ens voleu ajudar a fer un petit regalet de 5 o 10 euros mensuals, doncs ens ajudareu a tirar endavant amb aquest projecte i a fer més gran la família del punt.org, que és la família que en definitiva vol promoure el canvi social a través de l'acció ciutadana. Què tal, Nilton? Com estàs?
Molt bé, Joan.
Bona nit.
Bona nit.
Amb el Nilton Torres sempre parlem de periodisme enfocat des de la perspectiva pacifista de la pau. Ell és periodista, com bé sabeu, i a més és el corresponsal del diari La República de Perú. Aquí, Barcelona, Nilton, què ens portes avui?
Pues lo que traigo para hoy, pues, un tema muy reciente, tiene que ver con una información publicada hoy en los medios y que genera por lo menos inquietud, ¿no? Que es que ahora la violencia machista se le llama violencia en el entorno familiar, ¿no?
Deixa'm que convidi Nilton al Fede Kuffer, que encara el tenim per aquí després d'haver parlat d'esports. Fede, tu segueixes per aquí, si vols apuntar qualsevol cosa, doncs serà benvingut.
Perfecte, merci.
Digues.
Pues eso, hoy día los titulares en los medios pues se han referido a unas declaraciones hechas oficiales, hechas por la ministra de Sanidad, Ana Mato, referidas al último episodio de violencia machista ocurrido en Roquetas de Mar, en Alicante, ayer. Y pues ante este hecho, el Ministerio de Sanidad emitió un comunicado a través de las redes sociales, de Twitter, vinculado a un comunicado en la web que se refería a este hecho, y que decía lo siguiente, el tuit del Ministerio de Sanidad, ¿no? La ministra Ana Mato condena el último caso mortal por violencia en el entorno familiar ocurrido hoy en Roquetas. Pues esta forma de denominar a la violencia de género, a la violencia machista, pues ha generado pues toda una serie de reacciones, tanto desde los mismos medios hasta las redes sociales, ¿no? Porque primero lo que llama la atención es que el suceso este ha pasado a un segundo plano en los titulares de la prensa, ¿no? Que
és a dir, hem passat a discutir més de com direm això que no pas del que ha passat realment,
sí,
¿no?
Sí, así es. Los titulares todos se han referido a la forma en que la nueva ministra de Sanidad pues se ha referido a la violencia machista, ¿no? Público titulaba Mato rebaja la violencia machista a violencia en el entorno familiar. Ana Mato crea polémica al calificar una agresión machista de violencia en el entorno familiar, dice el periódico, ¿no? El País, Ana Mato califica la violencia de género como violencia en el entorno familiar. Y así, ¿no? Dos más ya, ¿vale? Ana Mato habla de violencia en el entorno familiar en lugar de violencia doméstica, dice El Mundo. Y La Razón, digamos con matiz más suave, pues titula Sanidad condena el último caso de violencia en el entorno familiar, ¿no? Ante estas las reacciones de la gente, que incluso en Twitter se han generado hashtags, ¿no? Estas etiquetas de discusión en el que se llamaba pues a criticar por lo menos esta
manera de denominar,
a la violencia de género, sí. Pues nos ha puesto en atención el discutir, ¿no? El analizar esta forma de denominar a la violencia de género. Por un lado, yo creo que con matiz o no, digamos, porque ahora la ministra en la mañana salió a decir que ella no, que lo importante no es la terminología, sino el hecho de que haya muerto una persona, pues efectivamente, ¿no? Evidentemente esto es lo que importa. Pero en temas de comunicación o en la comunicación, en el mundo de la comunicación, pues tanto importa la forma como el fondo. Y en este caso, pues haber variado o utilizado esta nueva forma de llamar a la violencia de género, la violencia machista, que por un lado ha costado tanto en España, digamos, tantos años trabajar para llegar a una ley, la que se promulgó en el año 2004, y luego trabajar desde los medios y desde el mismo gobierno una sensibilización con el tema, pues lo que ha causado, digamos, el resquemor de la gente es precisamente que nuevamente se lleve el concepto de este hecho violento, de la violencia familiar, y cerrarlo al entorno doméstico, ¿no? De donde, de alguna forma, en los últimos años se le ha tratado de sacar, ¿no? O sea, sacar de esa...
Si es tornar a tancar, sí, allà on estava, que el concepte que ha costat molt en sí, que sortís de dins.
De una violència que años atrás pues se miraba como que ocurría dentro de cuatro paredes y se circunscribía al entorno y no de la intimidad, ¿no? Digamos. Sí. ¿No? Y que no se debía de hablar de ello porque no correspondía, ¿no?
Digues, digues, Fede.
Sí, li vaig comentar al Nilton que parlaves d'una sensibilitat dels mitjans de comunicació per la qüestió de violència de gènere, però sí que és cert que hi ha un cert
sensibilització.
Sensacionalisme dels mitjans de comunicació amb aquests temes.
Sí, això possiblement també, perquè precisament recordeu avui que el jutge Santiago Vidal deia que no som dels països que més cometen delictes greus, i en canvi, he estat a punt de dir-lo en l'entrevista, però si no ens n'anava, no? Que pels mitjans de comunicació semblaria ben bé el contrari, no?
Exactament, això és el que volia preguntar al Nilton, per parlar d'una...
I per tant, no és una reflexió, no reflecteixen realment la realitat, no, aquests mitjans?
Exacte. Llavors volia saber l'opinió del Nilton respecte al tracte dels mitjans de comunicació durant els darrers anys amb aquest tema.
Pues si revisamos, digamos, las publicaciones, a ver, solo para ceñirnos el último año, da la impresión de que ha habido, como que los medios empezaron a hacer, a cumplir con su trabajo, digamos, ¿no? A hacer bien la lección, si cabe la... ¿no?
Sí, que han anat aprenent.
Sí, han aprendido, a pesar, digamos, de ciertos casos muy puntuales que podríamos llamar la atención, ¿no? Como el caso Marta del Castillo, por ejemplo, que sí, de alguna forma también se engloba dentro de lo que es la violencia de género. Pues los medios han, con los años, han aprendido a hacer un mejor trabajo a la hora de comunicar este tipo de hechos. Según qué medios puede haber habido cierto grado mayor o menor de sensacionalismo, que siempre, que de alguna forma hasta velada puede, en algunas ocasiones pues aún permanece, ¿no? Pero digamos, si lo miramos objetivamente, ¿no? Desde una perspectiva global, pues lo que hay que reconocer es que efectivamente los medios han ido aprendiendo, ¿no? Cómo comunicar este tipo de informaciones, ¿no? Y bueno, y en este caso, volviendo al tema de hoy, pues se siente como un retroceso, digamos, que desde el Estado se empiece a denominar de esta forma a la violencia de género, porque pasa por este imaginario que aún, digamos, aún presente, en el que este tipo de violencia pasaba en un entorno íntimo y del que no, digamos, había por qué inmiscuirse la sociedad, ¿no? En los últimos años eso se ha roto, eso ha traspasado las cuatro paredes de una casa y eso ha sido saludable al final. Claro, de igual forma se podríamos, si vamos más allá, pues criticar que está bien que los medios hayan aprendido a comunicar este tipo de sucesos, pero por otro lado, lo que sí vemos es que a pesar de todas las campañas y a pesar de esta forma de que los medios se interesan por estos temas desde la prudencia y desde el respeto, en algunos casos, lo que no se está haciendo es, por el número que sigue, digamos, manteniéndose alto, si se está haciendo de verdad un trabajo desde el Estado y desde los medios para prevenir este tipo de hechos.
I aquesta,
no?
És la qüestió,
evidentment. Que és el tema de fondo, en realitat. No?
Estava veient que la exministra, la senyora Leire Pagín, recordava, no?, que el terme de violència de gènere és un terme que està consensuat per Nacions Unides.
Uh-huh. Sí,
per
sí,
tant,
sí.
Ja no ens estem limitant només a l'estat espanyol, sinó que també és una cosa
internacional. I ha sido, en realitat, pues ha sido un triunfo de muchas organizaciones que han trabajado efectivamente en este tipo de... aspirando a por fin consensuar en una terminología, ¿no?
Uh-huh. Avui que la violència de gènere ja no es diu violència de gènere, sinó que es diu violència en l'entorn familiar, o almenys a partir d'un cas de violència en l'entorn familiar de gènere. Ara no sé com ho he de dir, que s'ha produït recentment a Roquetes de Mar, a Almeria. Moltíssimes gràcies al Nilton Torres, com sabeu, que és el corresponsal del diari La República del Perú aquí a Barcelona i que cada setmana ve amb nosaltres a parlar-nos una estona de com veu ell el panorama de la premsa. Gràcies, Nilton, i bona nit, i també al Fede.
Bona nit
als dos.
Bona nit.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Amigues, amics, estava pensant que ja és l'últim programa del 2011. Enric Tintoré, bona nit.
Bona nit, Joan.
I que, per tant, seria una ocasió excel·lent per acomiadar el programa i acomiadar l'any d'una manera més espiritual que mai, si és que això no ho hem fet mai encara, que em sembla que sí, perquè cada dilluns i cada dimarts arriba l'Enric, per cert. Una abraçada.
Una abraçada, Joan. Bona nit.
I què? Ja no sé què estava dient. Arriba l'Enric,
no,
i parlem d'espiritualitat.
Estàvem parlant d'aquest últim programa abans d'acabar l'any.
Sí, senyor.
I bé, a mi m'agradaria parlar de com espiritualitzar el cap d'any, que és una data molt especial. Mm. És una festa social per compartir amb alegria, amb els amics, però el gran yogi indi, Paramahansa Yogananda, ens fa una proposta per espiritualitzar aquesta data tan especial. Vols saber-la?
Sí, sí, tant. Imagina't que et dic que no, s'acaba el programa de cop, a part de que sí, que vull sentir-la.
Ell proposa dedicar el darrer dia de l'any, o el primer de l'any proper, dedicar una estona a meditar amb el canvi de l'any i com podem millorar una mica a nivell personal a l'any proper. Deia que sempre és molt beneficiós aprofitar aquesta transició d'un any a l'altre per meditar una mica i enfocar els nostres pensaments en Déu. Esperonava a la gent a que reflexionés en l'any que havia transcorregut per tal de fer una introspecció i analitzar quins canvis havien de fer o hem de fer a la nostra vida per tal de millorar-la al nou any. Meditar i pensar què volem ser, què volem aconseguir, quins mals hàbits hauríem de superar i com aconseguir una sintonia més profunda amb Déu. Això se'l recomanava.
Quasi res.
Quasi res.
Senzill. I llavors tu ens portes unes paraules...
Sí, de Paramahansa Yogananda.
...que nosaltres, amb molta atenció, escoltarem.
Pues llegiré, Joan.
Endavant.
Paramahansa Yogananda deia: adopta noves determinacions sobre el que planeges fer i allò amb el que et vulguis convertir-te l'any que comença. Estableix un programa per tu, porta'l a terme i comprovaràs que ets i seràs molt més feliç. Si abandones el teu pla de perfeccionament, significarà que s'ha paralitzat la teva voluntat. No tens més gran amic o enemic que tu mateix. Si actues pel teu propi bé i per als demés, aconseguiràs els teus objectius. No existeix cap llei de Déu que et privi de ser i d'aconseguir el que tu desitges. Segueixo. Paramahansa Yogananda deia: tan sols la teva voluntat determinarà el que ets capaç de fer, no els teus hàbits passats, ni el teu karma anterior, ni el teu horòscop. Déu és la teva voluntat. Amb fermesa i determinació has d'evitar que el prejudici del dubte o del pessimisme bloquegin els teus objectius i el poder de la voluntat. La fe, ja ho deia Jesucrist, pot assolir qualsevol cosa. El dubte ho pot destruir. en cap circumstància et deixis atrapar pel dubte i el pessimisme. Travessa els portals del nou any amb renovades esperances. Recorda que ets fill de Déu. De què tindries de tenir por? Recorda que el Senyor t'estima sense límits. Pensa que així és i creu-t'ho. I feia una petita oració que podríem fer al començar l'any. Pare Celestial, al començar l'any nou, et demanem ser capaços de contemplar la teva glòria, que puguem sentir sempre el teu poder, la teva vitalitat i la teva guia per recórrer, amb la nostra voluntat i l'activitat correcta, el camí que condueix directament a tu.
Consells de Paramahamsa Yogananda que avui ens porta l'Enric Tintoré per acabar l'any i per començar-lo.
I per espiritualitzar-lo.
Moltes gràcies i bon any nou.
Bon any, Joan.
Bona nit.
Bona nit.
.org, dilluns i dimarts de 8 a 9 del vespre.
I després de l'espai de l'Enric Tintoré, nosaltres el que fem és marxar. Han estat avui el Fede Kupfer, el Nilton Torres, la Maria Sierra, d'una manera no presencial, però sí que hi ha estat la seva feina, i l'Enric Tintoré fins ara mateix ha estat acompanyant-nos també amb nosaltres, el Jordi Carretero, a les vies de so, i qui us ha parlat, el meu nom, Joan Ortiz. Que tingueu una bona setmana, que tingueu una bona entrada d'any, i ens tornem a escoltar el dilluns que ve. Fins llavors, recordeu, com va dir Gandhi, sigues tu el canvi que vols veure al món. Bona nit. Yeah.